Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'EMD de Vall d'Oreig podrà tornar a concedir llicències urbanístiques a l'Avinguda de Baixador, aturades des de 2019. Així es conclou en un informe de l'Estudi d'Urbanisme, Arquitectura i Enginyeria OUA, encarregat per l'EMD, que assenyala que les condicions que presenta aquesta via no justifiquen la denegació de llicències d'obra. El vocal de Viabilitat, Xavier Humet, ha explicat a Cugat Mèdia que ara els tècnics municipals tenen l'aval jurídic necessari per estudiar les peticions de llicències que estan a l'espera i concedir-les si el tècnic ho considera. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha encarregat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adecuïn a les necessitats del municipi. L'objectiu de l'estudi és establir quants jutjats necessita la ciutat i de quin tipus, i també el nombre de treballadors de l'Administració de Justícia que haurien de treballar-hi. Aquesta proposta, que la universitat preveu tenir enllestida cap a Setmana Santa, es presentarà a la Conselleria de Justícia. Tot i que no és vinculant, la voluntat de l'Ajuntament i l'UAB és que l'estudi sigui un referent, ja que serà el primer que es fa en el marc d'un procés de creació d'uns jutjats amb la nova llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. I els músics de carrer amenitzen les nostres passes pel centre de la ciutat. En un dia en què les presses permetin rebaixar revolucions, val la pena aturar-se un moment i escoltar aquests artistes repartits pels eixos comercials de Sant Cugat. El projecte Músics de Carrer va néixer el 2017 a proposta de l'Ajuntament amb l'objectiu de gestionar les actuacions dels músics que tocaven esporàdicament a la via pública. Des d'aleshores, la iniciativa l'ha capitanejat la PUA, Oficina Musical, i en 8 anys ja han passat una cinquantena d'artistes que han fet sonar unes 800 hores de música en directe cada any. I en esports, la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat ha tancat les inscripcions aquest dimarts amb 2.100 participants. Així, la cursa fa rècord i supera els inscrits de l'edició de 2023, amb 300 inscrits a la cursa de 5 quilòmetres, 700 a la cursa de 10 quilòmetres i 1.100 a la mitja, a la cursa de 21 quilòmetres. La cita arriba aquest diumenge amb sortida des de la plaça Victòria dels Àngels amb l'inici de la cursa de 5 quilòmetres a les 9 del matí i la de 10 i la mitja a 9:45 del matí. El Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament coorganitzen aquesta competició. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 29 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts al benestar emocional per tractar els tipus de teràpia psicològica. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem dels 20 anys de Sant Cugat Empresarial amb Juanjo Martínez, CEO de Networkia, un dels fundadors de Sant Cugat Empresarial. I afegirem una mica de patrimoni amb l'exposició Estiueig de Proximitat 1850-1950. I per acabar, parlarem de gastronomia i del receptari popular amb Xevi Mir, responsable de The Play Cook Sant Cugat. comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
A la secció d'avui de Benestar Emocional presentem una nova col·laboradora, la psicòloga Lara Weinberg. Ella té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi. A més, té experiència en el món del voluntariat, del lleure, del teatre i la literatura. I és mare. La podeu trobar a Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Bon dia, Sara.
Abans de res, ajuda'ns a aclarir una mica els conceptes. Quina diferència hi ha entre teràpia, psicoteràpia i psicologia?
Val. És un tema, perquè ho anem dient tots de maneres diferents, no? Vull fer teràpia, estic fent teràpia, faig una psicoteràpia, què és terapèutic, què no, si és psicòleg o no el que fa la teràpia... A veure si ho podem aclarir. Jo crec que hi ha moltes coses a la vida que són terapèutiques. A vegades una conversa amb un amic és terapèutica, a vegades un treball corporal, a vegades hi ha molts moments i persones amb qui pots fer coses terapèutiques que bàsicament penso que té a veure... amb alleugerir el patiment o prevenir el malestar. Jo crec que a nivell de prevenció, d'alleugerir símptomes, no? de cuidar-se, hi ha moltes coses que poden ser terapèutiques. Hi ha terapeutes que fan teràpies concretes, que no són psicoteràpia purament, que fan una feina en aquest sentit. El que passa és que els psicòlegs, que potser no fem bona feina explicant a la gent què fem,
què
no?
Sou.
Què som, també. És una ciència molt nova. És veritat que... fa molt de temps, ve de la filosofia, la psicologia, no? I s'ha reflexionat molt sobre la persona històricament, però que es vagi com constituint com una ciència no fa tant temps. És una ciència molt, molt jove i després culturalment aquí potser no tan instaurada o que implica molt desconcert, cert estigma també, no?
Sí, falta una mica de màrqueting, vols dir.
Probablement. A més, com que tampoc ens acabem de posar d'acord entre nosaltres, sí,
ui,
ens hauríem d'explicar...
Ja entrarem aquí.
Vale. O no, bueno, és... però ens hauríem de posar d'acord i potser explicar-ho millor, no? O estem en això. En tot cas, els psicòlegs tenen la carrera de psicologia, algun màster probablement per ser psicòlegs clínics, d'alguna manera han d'estar acreditats per fer diagnòstics, observacions diagnòstiques. En principi som experts en l'observació de la conducta humana, no? Hem estudiat sobre això en profunditat. I també de la valoració i el tractament de la sintomatologia lleu o greu. Això no vol dir que imprescindiblement hagis d'estar molt malament per anar al psicòleg, que és una mica el missatge tradicional de les nostres mares i àvies,
sí,
no?
Sí, el de les generacions anteriors, perquè això
sí.
Està canviant, jo penso.
Estic d'acord. Està canviant, però... un cop anem al psicòleg, encara podem tenir mares o àvies que s'espantin, no?
I
després, bueno, ens falta fer aquest pas de que ja no hi ha tant prejudici cap a dins, però una mica cap a fora, alguna atenció potser sí, no?
Sí.
Aleshores, no cal estar malament, però estàs treballant amb una persona que hauria de poder treballar d'una manera que no sigui heterogènica i que no impliqui, no?, que et faci mal, d'alguna manera. Aleshores, és un gran coneixedor de quan arribes a un límit a nivell simptomatològic, dominem la psicopatologia, sabem quan derivar... Jo crec que això és important per saber que estàs en una teràpia on estàs resolent algunes qüestions més, probablement a nivell més profund o sense riscos, no? I que hi ha un moment que... fora de tot el que puguis fer terapèutic a la vida, que és absolutament complementari, jo diria molt recomanable, has d'anar a un lloc on et puguin tractar en aquest sentit.
Creus que a tothom li aniria bé, com s'acostuma a dir ara, o hi ha gent que realment no cal que trepitgi mai un psicòleg?
Crec que no és imprescindible a la vida anar a un psicòleg. Si tens una vida feliç, no, tranquil·la, i no et ve de gust, i no tens la motivació... no crec que sigui imprescindible pel viure, més faltaria, no? Crec que és imprescindible si en alguns moments on hi ha una psicopatologia, on hi ha molt patiment, on hi ha una situació vital molt complexa, jo aquí sí que crec que ens hem d'atrevir a dir que en aquestes situacions és imprescindible i crec que, de fet, m'animaria fins i tot a dir que hauria de ser un dret, no? Ho dic perquè ara mateix tota la xarxa pública de salut mental està absolutament saturada, molt desfassada,
sí, no?
Per tant,
no hi cap,
també hem de poder dir-ho, no? I crec que una mica el criteri per saber que és el moment de consultar és tenir una motivació, també. Tenir unes ganes per fer-ho i probablement un motiu. O si no saps el motiu concret i no l'entens bé, poder-se animar a anar a descobrir-lo, però sentir que tens algun motiu per fer-ho. Ho dic perquè a vegades pressionem molt a la gent a fer teràpia i anar obligat a un lloc a fer teràpia sense saber per què hi vas i sense ganes d'anar-hi...
No serveix de res.
És un problema com a psicòleg.
T'has trobat alguna persona així?
T'ho trobes, sobretot perquè jo també treballo molt amb adolescents,
clar,
no? I els pares a vegades se sorprenen quan els dius, mira, que vingui, és veritat que a vegades se'ls ha d'acompanyar una mica a fer un primer contacte, és normal que hi hagi resistència, però un cop venen els dic, vindràs si vols, no? I tens allà unes sessions per guanyar-te l'adolescent, no? D'alguna manera, i per vincular-te amb ell. I en general, quan els dones un espai on estan còmodes i s'han pogut vincular amb algú, volen seguir venint, no? Però això de portar algú obligat sense ganes ni motivació no té sentit. A vegades ens estimem molt a una parella, insistim, i no és suficient. És una persona que ha de poder connectar amb la necessitat, no?
Sí.
I tenir una motivació o identificar per què. Perquè si no tens un motiu de consulta, ostres, com a mínim haurem de començar a pensar-lo conjuntament, no?
Sí.
Si no sabem què estem fent.
Si no tens aquest impuls de voler saber més o de conèixer-te una mica millor.
Exacte.
I com es pot buscar el terapeuta adequat? Un cop ja dius, sí, he d'anar a teràpia, ara què faig? Perquè no en conec cap, no sé de ningú, no sé on puc anar...
Sí, és complicat. També, bueno, tenim internet, ara, que és complicat si no coneixes una mica l'entorn, perquè, clar, és delicat, no?, anar sense referències a internet i buscar psicòleg. Bueno, hi ha psicòlegs més, menys mediàtics, que es posen més bé a internet, que no. Normalment els que surten primer són centres molt grans. Bueno, és una mica arriscat, també pots intentar, jo també diria que tampoc et pot fer molt mal intentar una teràpia i si no funciona, no funciona. Però, en tot cas, el que funciona, penso, buscant terapeuta, és tenir referències del centre o del terapeuta, no? Tenir un conegut que ha estat allà, que sap que funciona, que... tampoc passa res, insisteixo, per anar i conèixer algú i valorar-ho, però les referències funcionen molt bé.
Ja. Pot ser una mica incòmode, per això, si és un bon amic teu o un familiar teu proper tenir el mateix terapeuta?
Pot ser-ho, i a vegades és el terapeuta valora que no és possible fer el treball. El que passa és que és una persona... Derivem, els psicòlegs derivem casos. A vegades al nostre equip, perquè treballem en equip, a vegades tenim una xarxa nostra de derivació. De vegades perquè és un cas que no pots portar, perquè és proper a tu o al teu pacient, i de vegades perquè penses que hi ha un especialista que ho pot fer millor. Mm-hmm. Penses que hi ha un tema que millor que valori algú altre, no? Això també s'ha de dir. En tot cas, ja no acostumem a funcionar amb el boca-orella. Jo penso que sovint és la millor manera de funcionar amb moltes coses de la vida,
no? Sí, la prescripció...
No? I potser internet ens ha tret una mica la possibilitat aquesta de conversar amb gent i fer aquest procés previ a la teràpia, que és, ostres, em passa això, com ho veus, què saps, aquest amic que ha fet psicoteràpia, ei, com ha estat, no? A vegades s'explica millor els pacients que els terapeutes.
Sí.
I et coneix més algú i et dius, crec que encaixaries amb aquest, crec que per algun motiu, no? És més dolç o és més exigent, i això pot estar bé.
Doncs sí, moltes gràcies, Lara, és un bon consell, sens dubte. Gràcies per tota la informació. Seguirem parlant amb tu de psicologia, psicoteràpia i molt més.
Gràcies.
Faves comptades.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Avui és dimecres 29 de gener i parlarem sobre la polèmica originada per abans de començar. Saludarem també els representants polítics, però primer hem de contextualitzar aquesta polèmica originada per l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, que havia de fer parada a Sant Cugat. Fa just una setmana, amb l'esmorzar amb l'equip de govern i la premsa, es preguntava per què s'havia denegat aquesta exposició al museu, a pregunta del company del cugatenc Jordi Pasqual, després que l'artista contactés amb el periodista santcugatenc i argumentés aquest fet. El primer tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, donava aquesta resposta sobre el posicionament de l'equip de govern.
Amb aquesta qüestió del conflicte Palestina i Israel, sabeu que el ple municipal ha debatut en diverses ocasions i no hem estat capaços d'assolir un posicionament. Llavors, quan no tens un posicionament formalment adoptat pel municipi, amb les qüestions en què hi ha controvèrsies obertes i tot això, sempre genera dubte de veure de quin ha de ser l'ús dels espais públics, no? Que formulen d'alguna manera algun tipus de posició en el conflicte de què es tracta, no? Perquè a ningú se li escapa que quan s'adopta aquesta posició hi ha una part de la societat local santcugatenca que es pot sentir ofesa o afectada o el que sigui. Insisteixo en una qüestió sobre la qual el ple municipal i, per tant, l'Ajuntament, la ciutat, per tant, no hem estat capaços d'assolir un posicionament, no? Aquestes qüestions sempre són delicades i generen dubte, no us ho vull amagar, però aquesta és la raó per la qual, doncs, jo mateix, en l'àmbit del govern, no? Vaig plantejar aquest escenari de dubte, no? I, en fi, aleshores no sé si serem capaços de prendre una determinació o no, però en tot cas, si l'exposició, diguem-ne, estigués estrictament circumscrita en les seves expressions, els que ha servit, etcètera, doncs a la situació de les dones a Palestina, no hi hauria cap tipus d'inconvenient, no? La qüestió és que, almenys al meu entendre, no és així, i per tant, doncs, d'aquí que es formulés aquest escenari.
Doncs això succeïa dimecres i diumenge Esquerra Republicana de Catalunya, soci de govern de Junts, responia amb un comunicat on deia: fruit del treball i les converses mantingudes per part dels regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya en el si del govern amb els socis, s'ha garantit la seva mostra a la biblioteca de Vullpalleres. Això diumenge, I dilluns hi havia ple municipal i Sant Cugat en Palestina, l'entitat Suts i la fotògrafa Esther Pérez rebutgen que la mostra s'estableixi a la biblioteca de Vullpalleres Miquel Batllori, reclamen que l'exposició s'aculli al lloc acordat inicialment, al claustre del monestir. Ho va dir el membre de Sant Cugat en Palestina, Pau Compte, a l'audiència pública del ple. I per acabar de tancar aquesta explicació i aquest context, la plataforma Sant Cugat en Palestina i la coalició Prou Complicitat amb Israel han convocat una concentració dilluns vinent, dia 3 de febrer, a les 6, davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, per mostrar el seu rebuig arran de la cancel·lació de l'exposició. Doncs bé, ja hem contextualitzat perquè tothom conegui quines han estat les diferents reaccions, respostes, a banda dels partits polítics que també s'han manifestat a través de les xarxes socials, alguns. Anem a començar aquesta tertúlia i ho farem saludant els avui aquí presents. Comencem pel Jordi Puigneró de Junts, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Jordi, bon dia.
Molt bon dia.
Oriol Sistaró, president d'Esquerra Republicana de Sant Cugat. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
Cristina Cabanés, artista valldoreixenca i membre de l'executiva del PSC local. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP, bon dia.
Bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox, bon dia.
Déu vos guard, bon dia a tothom.
I Ramon Gutiérrez, d'En Comú Podem, bon dia.
Bon dia a tots.
Doncs anem ja per feina i comencem pel Jordi Puigneró de Junts.
Doncs molt ràpid. En primer lloc, hem de ser molt conscients que és evident que el conflicte Israel-Palestina és un conflicte molt polaritzat i que genera, diguéssim, una situació de debats continuats, i la prova en tenim, no?, que el ple municipal ha debatut dos cops aquest tema al llarg d'aquest mandat, no? Per tant, no és un tema qualsevol, per tant, és un tema que genera debat, Dit això, jo voldria desmuntar, com a mínim, algunes coses que s'han dit que no són veritat. En primer lloc, aquí no s'ha censurat res. El que sí que hi ha hagut, no s'ha censurat res. Aquí el que hi ha hagut ha sigut un debat en el moment que, en fi, es trasllada la voluntat de fer aquesta exposició, en aquest cas, a Sant Cugat. I en cap cas s'ha dit que no es farà l'exposició. i el que s'ha debatut, i per tant és fals que es digui que hi havia acordat inicialment un lloc, això no és cert, eh? El que sí hi havia és aquesta voluntat de fer-ho en allà per part de l'entitat o la persona que d'això, però no s'havia donat inicialment cap vistiplau en aquesta posició, en aquest lloc en concret, per part de qui té la màxima responsabilitat, que és el govern de la ciutat. I en cap cas s'ha negat que no es faria l'exposició. Com passen moltes altres coses, escolti, a nosaltres ens venen moltes entitats que volen fer una cursa pel mig de la ciutat, i a vegades els hem de dir, escolta, al mig de la ciutat no, es farà a Volpelleres, o es farà a Vall d'Oreig, o es farà a l'altre lloc. Per tant, el govern analitza totes les circumstàncies que tenen a veure, diguéssim, amb aquesta activitat, i en molts dels casos, doncs, o en molts d'ells es diu ok, en altres es diu, escolta, en aquest lloc no, en aquest altre, i també passa que en alguns casos diem que no activitats que es volen fer a la ciutat. No sempre, diguéssim, més, en fi, per a algú som el govern municipal i per tant tenim aquesta capacitat per poder prendre aquest tipus de decisions, perquè si no, la veritat, no sé per què ens escullen els ciutadans, sinó per prendre decisions. Però en aquest cas en concret, aquí ningú ha censurat aquesta exposició i el que s'ha optat és per treballar una ubicació. I aquesta ubicació, en fi, doncs, com molt bé s'ha comentat, doncs inicialment és la de Volpelleres. I ja està. I aquesta és, per mi, la situació, diguéssim, exposada en aquest sentit. I de fet, si escolteu les declaracions del senyor Carles Brugaroles, veureu que en cap moment, diu en la seva intervenció, que no es farà l'exposició. Si és que us torneu a escoltar-ho, us ho llegiu. No ho diu.
Hola, Gistado, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Sant Cugat.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, jo deixeu-me fer una mica un repàs en el temps, una mica més enllà del que ha fet la introducció. Jo he de dir que aquesta exposició es proposa a l'Ajuntament per part de l'artista, i l'Ajuntament, en aquest cas, via cooperació, els tècnics de cooperació, l'entomen, la proposen, i per part de la regidoria, i recordem que és la mateixa regidora de cooperació i de feminismes, es veu com una exposició interessant de cara al març, el 8 de març, tenir una exposició que versa al voltant de les dones. És cert que quan tot això passa, i això sempre és així, no es tenen els continguts de l'exposició. Hi ha doncs, la temàtica, vull dir, hi ha unes, com unes línies bàsiques, eh? No hi ha encara el contingut concret de l'exposició. Es veu bé i es tira endavant, i tècnicament es comença a buscar on es farà aquesta exposició. Ho dic perquè això del monestir és una proposta que surt del propi ajuntament, diguem, de la pròpia treball tècnic aquest, de dir, on es pot fer? És una exposició que té algunes connotacions especials i no es pot fer a tot arreu, perquè té uns panels que són de dos costats, i això vol dir que necessita un espai més gran per poder donar volta. O sigui, no pot ser una exposició típica de penjar quadres a les parets, perquè ens entenguem. Llavors no hi ha tants espais disponibles o que puguin ser, i surt la proposta del monestir. I és cert que quan arriba el contingut exacte, Cultura, que és qui gestiona aquests espais, diu que aquesta exposició no és adient pel monestir. I en aquí comencem el ball de com trobem un lloc on fer-la. Val? És cert que en aquí entra altre soroll. Altre soroll com la posició del govern amb el tema de Gaza i Palestina no és unànim, no governem, diguem-ne, per tirar endavant mesures per Palestina, i per tant no estem ben bé d'acord amb aquest posicionament, i això genera tensions, és evident, no desvetllo res, perquè això des del principi de mandat, com ha dit en Jordi Puigneró, des del principi de mandat aquest tema bull, no bull. Llavors arriba un moment on es fa palès, diguem, que sembla que l'exposició no es farà, perquè es diu que no es farà al monestir, i llavors és quan Esquerra Republicana diem, bueno, afanyem-nos a buscar, o sigui, a trobar on la farem, perquè l'hem de fer, aquesta exposició, i es negocia, es busca, i es troba l'oportunitat, l'opció, que diuen a la Biblioteca Popolleres probablement s'hi podria posar, i va ser un probablement, encara no hi ha ni validació tècnica de que efectivament hi capiga sencera. Però vam dir, home, amb tot el lío que tenim, que ja hi havia el ple, que ja s'havia anunciat que hi havia tot el sideral, anunciem-ho, i nosaltres vam fer l'anunci de que teníem l'acord de poder-la fer a la Biblioteca de Volpelleres, però perquè teníem l'acord de poder fer l'exposició, diguem. I és cert que amb aquestes presses, i això ja ho va reconèixer la regidora Madrona, no vam avisar a l'artista. No li vam dir a l'artista, mira, hem trobat l'opció de... No ho vam fer, ens vam precipitar, diguem. I això ha generat també una sensació de que s'ha tirat pel dret, però en realitat està tot en base d'estudi i búsqueda de com ho hem de fer. Jo només dir, nosaltres sempre hem donat suport a aquesta exposició i volem que es faci, i tenim acord de govern perquè es pugui fer, cal trobar on fer-la. I Si no pot ser el monestir, doncs hauria de ser un altre lloc, òbviament, sempre i quan l'artista li sembli un lloc adient a l'artista i a l'associació que l'acompanya amb tot això, eh? Però vaja, que si no és en un lloc, trobarem en un altre. Jo crec que arribarem a algun acord amb ells o amb elles de poder fer aquesta exposició a Sant Cugat.
Molt bé. Cristina Cabané, membre de l'executiva del PSC local.
Vale. Jo, a veure, jo vull anar més enllà, val? Jo vull anar directament a lo que, com a artista, val? En aquests que sóc, a la llibertat d'expressió. Vale? Clar, això és una censura com una casa, amb perdó, però una censura. I el lloc, el monestir, no és adient? Jo crec que sí que és adient. Si haguéssim tingut el Museu d'Art Maristany, doncs no hi hauria problema. Tindríem un punt d'ubicació perfecte per fer aquesta exposició, però no la tenim. D'acord? Llavors, com a llibertat d'expressió que tenim tots, ciutadà demòcrata, ens podem expressar deixant el tema, perquè a més jo vull preguntar-li al senyor Puigneró, heu mirat les fotografies? Les fotografies és un respecte de la pròpia artista cap a una situació de les dones on viuen, vale? Tant pel patriarcat com per l'ocupació que pateixen, que en cap moment es veu ni són desgarradores ni res de tot això. Vull dir que és, no? És una llibertat d'expressió i és una realitat que hem de veure els ciutadans. Després tu pots escollir, vull anar a veure aquesta exposició o no m'interessa veure aquesta exposició. Però tots tenim la diguéssim, hem de tenir l'oportunitat de poder veure aquesta exposició en un lloc com és el monestir.
Alfredo Bergua, del PP.
Fa gràcia que des del PSC es parli de llibertat d'expressió quan volen legislar per limitar l'ús de les xarxes socials, per posar un exemple. En tot cas, nosaltres estem molt a favor de que aquesta exposició es pugui fer a Sant Cugat. Dic de veritat, però en un espai privat. I per tant, em sembla molt bé que el govern municipal no autoritzés que es fes al monestir. Lamento, però, que els hagin entrat les pors i busquin llocs alternatius. Crec que els espais públics han d'utilitzar-se per promoure el diàleg, la inclusió i la construcció de la pau, evitant l'ús de narratives que puguin ser vistes com a unilaterals i incendiàries. El títol ho és, Dones Palestines contra l'ocupació. Aquesta exposició és esbiaixada. Ja després parlaràs. Amb aquesta exposició és esbiaixada, i el mateix títol ho és. Pretén culpar Israel de tots els mals de les dones palestines, i això no és cert. El problema de les dones palestines no és la presumpta agressió d'Israel, sinó que viuen sota la mà de ferro d'un règim totalitari, genocida, i que no respecta les dones. Aquesta és la realitat, ni els seus drets, jamás. Per tant, és una exposició amb contingut esbiaixat, que pot inclús reduir les dones a un únic paper, ignorant altres realitats que afronten com les desigualtats internes o culturals. Creiem que és vàlid i legítim, inclús necessari, defensar els drets de les dones palestines, però una exposició enfocada únicament en la presumpta opressió externa d'Israel no pot desviar l'atenció d'alguns problemes igualment importants. Si l'objectiu i el missatge de l'exposició fos centrar-se en solucions pràctiques per millorar les condicions de vida d'aquestes dones sense caure en narratives de confrontació, no hi veuríem cap problema, però lamentablement no és el cas. Penso igualment que l'exposició té un enfocament que promou ressentiments cap a un grup específic, com el sionisme o el poble d'Israel en general, el poble jueu en general. I això podria considerar-se discurs divisori, en lloc d'un missatge constructiu de suport a les dones palestines. A més, hi ha una manca d'equilibri i context. Per tractar un tema tan delicat és fonamental que es presentin totes les perspectives de manera equilibrada. Si l'exposició no considera factors com els desafiaments estructurals interns de Palestina o les veus diverses dins de les comunitats afectades, corre el risc de ser una eina propagandística més que un espai cultural o educatiu.
Molt bé. Marcos Cimarro, de la CUP.
Sí, bon dia. A veure, diverses coses. Jo crec que l'última intervenció d'Alfredo Bergua, per part del PP, o sigui, semblaria que vostè ha de decidir què ha de tenir i què no una exposició artística. Jo, realment, crec, depèn de com vagi això, no parlaré tant del posicionament o no en relació al conflicte a Israel-Palestina. Crec que tothom sap que el que penso o el que pugui pensar la CUP, si més no, el que s'està amagant a través de el que ha passat. O sigui, una expressió artística, fotogràfica, en la forma en la que sigui, pot no agradar a tothom. De fet, normalment no agrada a tothom, i no en termes de gust ètic o moral, que també, sinó en termes doncs, polítics, socials, de valors, perquè al final posen coses sobre la taula que alteren la realitat de l'imaginari col·lectiu, la realitat del sentit comú de la gent. hòsties, és que, què és una exposició moltes vegades si no és això? Ens han d'agradar a totes, a tothom? Jo em pregunto, si l'exposició hagués anat de l'1 d'octubre a Sant Cugat, hagués tingut aquest, hi hagués hagut aquesta polèmica, segurament el govern hagués tingut...
Sense el consens,
més clar. Bueno, clar, jo, a mi m'hagués agradat, però hagués provocat una situació, un escenari de debat social, polític, sobre una qüestió que jo tinc en la meva opinió molt clara. No sé, també hagués pogut haver-hi una exposició en el seu moment dels hostatges a Gaza, no? I potser l'haguessin deixat fer. No sé, és a dir, jo no vaig entrar al fons de la qüestió, perquè podríem estar aquí parlant molta estona, sinó al fet de que aquí sí que han primat opinions polítiques i s'ha decidit, d'alguna manera, a censurar en un moment donat. És veritat que l'exposició ara està en vies de veure on es fa, però la censura, en termes constitucionals, és quan una institució, una persona, un grup influent, prohibeix o...
És que no s'ha prohibit, sinó Cimarro.
El que estava
no
fet, el que estava fet era una,
no prohibit,
hi havia una exposició,
clar, si utilitzem un llenguatge que és
hi havia una exposició,
no, cert,
hi havia una exposició acordada, pel que hem pogut saber, no, a través de correus, a través de les relacions entre les persones que muntaven això i l'àmbit concret de l'Ajuntament, i
això no és cert,
senyor Carles Brugala, tinent d'alcaldia d'aquest govern, regidor de Junts, ja sabem quina opinió té respecte al conflicte a Israel i Palestina, explica públicament que ell va al govern i diu això no m'agrada, crec que hauríem de canviar. Més o menys ve a dir això. Llavors prima el seu interès polític per sobre d'una programació que havia estat establert
no
tècnicament
no
entre l'àmbit de cooperació.
Vostès estan dient que s'ha prohibit l'exposició i això no és cert.
En un moment donat s'eleva.
És obrir un debat sobre si s'ha de fer en un lloc o un altre.
És obrir un debat
com fem amb
discrecionalitat
com fem amb
i amb
moltes activitats que es fan a la ciutat.
Per sobre de,
com es fan amb passant, moltes...
Deixem passant, que acabi passant, el Marco ara, la seva exposició.
Si es diuen coses que són falses, jo ho haig de poder dir.
Disculpa, Jordi, però crec que aquesta exposició s'hagués fet si el senyor Carles Brugales no hagués alçat la veu dins del govern. S'hagués fet al lloc on estava previst, treballat amb l'àmbit de cooperació, on estava pensat. Cap explicació és convincent. Jo crec que aquí, per part d'Esquerra, doncs també, o sigui, uns malabarals sobre com ha anat la història, mireu, que és molt clar el que ha passat. És una exposició que a part del govern li molesta més que a l'altra, i aquí una s'ha de, d'alguna manera, sotmetre a les relacions que té amb l'altre govern. I això, en realitat, a nosaltres ens preocupa, però en sèrio, parlem de les coses com són, no em vingui a veure amb diferents posicionaments, perquè això és una exposició fotogràfica prevista en un museu o en un espai públic.
Jordi Guirado, Vox.
Gràcies, Joan. Vagi per davant el nostre respecte i la nostra tristesa per les famílies que estan patint sempre a Terra Santa, tant de la banda dels jueus com la banda dels palestins. Sabem que hi ha moltíssimes persones completament innocents, alienes a tot el que està passant, entre elles moltíssimes famílies cristianes que també viuen a Terra Santa i que pateixen les conseqüències de tot això. Un cop dit això, que per nosaltres és important transmetre-ho, escolti, jo crec que la senyora Cristina té tota la raó del món, i el Marco fins i tot també. Estem parlant d'una exposició, estem parlant d'una manifestació artística, per favor. I a més, que a mi em fa la sensació, senyor Alfredo, que vostès no saben quin tipus d'exposició...
Digui'm senyor Bergua, si no li importa.
Senyor Bergua, per mi em fa la sensació que vostè no sap de què va l'exposició de la senyora Esther Pérez Berenguer.
He llegit sobre el tema.
Sí? Doncs parla de les dones, de la situació que viuen les dones, no parla del conflicte.
El mateix títol ja ho diu.
Hi ha un marc que és el conflicte. Estem d'acord. Però va més enllà. Va de com viuen les dones semites... Les dones semites, que no recordem que tot aquell poble, tant els palestins com els jueus, són pobles semites, doncs estan imbuïdes a una manera de viure. I aquestes dones, algunes, no totes, les que aquesta senyora vol representar en una exposició gràfica, tenen alguna cosa a dir. I nosaltres hem de permetre que es pugui dir el que qualsevol persona vulgui. I això també va per vostè, senyor Marco. Qualsevol persona ha de poder parlar. Jo l'altre dia vaig intentar tenir una conversa amb els seus companys de l'associació, bueno, l'entitat Sant Cugat en Palestina, i no em va ser possible, Marco. No em va ser possible. Em van fer fora. Literalment em van fer fora. No volien ni parlar amb
mentre,
mi.
Mentre vostès vagin fent enaltiment del feixisme pels
jo no he
llocs,
fet mai enaltiment del
feixisme. Vostè ha fet un retuit i diu coses per les xarxes
no
que fet, crec que qualsevol pot adreçar-se.
Jo no he fet enaltiment llavors, del feixisme,
no, de la liberació de Sant Cugat per
no, les no parlem, nacionals. No parlem de violències perquè mentre vinga, vostès tinguin gent a les vostres files que van fent mal a les persones pels carrers, aleshores...
Quin mal?
No, no li van fer mal...
A... fer-lo per les xarxes.
No li van fer mal a una persona fa poc. Si en Marco, si em treus les coses de polleguera, és que no estem parlant del mateix. Bé, en tot cas, el que a nosaltres ens sembla és que ha d'haver-hi l'oportunitat de que la gent s'expressi fins i tot quan alguna cosa no t'agrada. No està sent una exposició ofensiva per ningú. No es fa escarni de cap comunitat. Escolteu, els cristians n'estem farts de tenir exposicions i d'obres de teatre on se'ns fa mofa i on se'ns riu de nosaltres i no muntem cap sidral. Per què? Doncs perquè hi ha un respecte per la llibertat d'expressió. A vegades diem, no, això no ens agrada, però escolteu, deixem que la gent s'expressi lliurement, especialment els de Vox. Moltes vegades ens diuen, aquí no pots posar la teva paradeta, aquí no... no. Per què? Pues, els del govern tenen la pella pel mànec, diuen, pues no et deixem posar-la en aquesta plaça. Bueno, pues no la posis en aquesta plaça, escolteu, agafem els bartos i ens n'anem en una altra. I moltes gràcies. Doncs això també va per vostès. No pot ser en el monestir per les raons que sigui, perquè no li ve de gust a no sé qui. Bueno, pues no pot ser allà, però si ens la deixen fer a la biblioteca de Volpelleres, Cristina, doncs, bueno, benvinguda sigui. O sigui, una miqueta que tenim tots la pell molt fina, em sembla.
Acabem aquesta primera ronda amb el Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem.
Sí, bé, a mi no em sorprèn la posició d'en Alfredo, del PP. Sí que em sorprèn una mica la de Vox, perquè allà on governen, tant uns com altres, l'actitud és precisament la de no permetre aquelles expressions culturals que no els agrada el contingut del govern, no? És a dir, i per això no em sorprèn. A mi el que destaco de tot plegat és que tenim... Bueno, jo crec que aquestes accions que han passat aquests dies ens demostren que tenim un govern que improvisa moltíssim, que va fent malabars i va canviant de posició, i a més jo crec inclús que ens menteix o ens intenta deformar la realitat per acabar acomodant el relat al que a ells els convé, no? En lloc de fer política, en lloc de garantir els serveis, en lloc de tal, es dediquen a fer relat. I això es demostra perquè en el tall de veu que ens heu posat del Carles Brugueroles hi ha una versió, diguéssim, no?, de per què aquesta exposició no es feia al monestir, perquè, Jordi, no es feia l'exposició al monestir el dimecres passat. És a dir, dimecres passat l'entitat Suds, l'artista, tenien resposta dient que l'exposició no es faria. Punt. No se'ls havia dit encara buscarem una opció alternativa, no sé què, se'ls havia dit no es farà. No es farà, i a més la resposta va ser no es farà perquè és un tema que no fa consens, no sé què. Bueno, això va ser la resposta pública. Després, no?, arrel de la mobilització ciutadana i de l'impacte mediàtic, es comencen a buscar alternatives. Veiem com Esquerra Republicana comença a moure a l'intentar fer l'exposició en un altre lloc. I ara se'ns ve i ens diu, no, és que hem dit que no perquè és que al monestir no hi podem posar exposicions que no siguin de caràcter patrimonial i de més. Bueno, s'han fet exposicions de caràcter social
en anteriors legislatures,
en aquesta, en el mateix 2023, just fa un any. Mira, és que ho tinc apuntat aquí perquè hi vaig estar. Es va fer una memòria històrica palestina, evidències de la Nakba a Catalunya, del 3 al 28 de maig de 2023. Això va ser el mandat anterior, és veritat. Bueno, és igual, la qüestió és que s'han fet, bueno, però la qüestió és que els serveis tècnics, diguéssim, i qui ha dirigit el museu segueixen sent les mateixes persones.
Però el museu no decideix la política d'activitats, diguéssim, es fan al claustre del monestir, em sap molt de greu dir-ho així.
Per tant, el govern influeix en una política d'exposició artística.
Com ho fan tots els governs, no és falta que es programen aquí. O la programació del Teatre Auditori no decideix també l'equip de la...
Clar,
l'equip del Teatre Auditori, no?
Sembla que s'analitza coses que heu fet vosaltres, que heu decidit vosaltres, que va decidir la CUP.
Bueno.
Home, clar, és que coses que heu programat vosaltres. I que les ha programat la CUP. Vol que fem la llista?
No sé.
No, doncs evidentment que els governs programem coses, només faltaria.
Però estàs parlant de desprogramar coses, però, és que estem parlant de desprogramar coses, justament, a contra del criteri del Museu de Sant Cugat i de l'àmbit de cooperació. És que aquí hi ha un tip polític... Bueno, joder, bueno, pues vale.
La qüestió és...
Deixem acabar el...
No, per mi el resum és aquest, és el desoris, el canvi d'opinió constant, l'intentar adequar, diguéssim, el relat i a l'opinió pública els propis errors del govern. Jo crec que evidentment aquí hi va haver una acció de censura i es va decidir que aquesta exposició no es feia. S'està corregint, s'està buscant espais alternatius, me n'alegro. Crec que efectivament es va cometre un error també no informant a Suts i informant a l'artista de que s'estaven buscant espais alternatius, però bueno, és que a més, no, l'altra prova va ser la nota de premsa enviada al mateix moment que començava el ple, no? Aquest tipus d'elements que jo crec que demostren, doncs, això, improvisació i falta d'explicar la realitat.
Oriol, havies demanat paraula?
Sí. Dues coses. Primer, respondre-li al senyor Guirado, de Vox. La llibertat d'expressió també passa per no endur-se material de les biblioteques, robant-lo perquè no li agrada el contingut.
Que era gratuït, Oriol, allò.
Sí, sí.
És gratuït quan és préstec.
No era préstec.
Sí, sí, que és préstec.
No, Ramon, no manipulis. No,
les revistes de la biblioteca no són de préstec, són de consulta pública.
Era un exemplar de propaganda info.
No és propaganda. És una revista que té més de 40 anys i que s'edita en el nostre país.
No està inclosa en el préstec, Ramon. Es deixa allà perquè l'agafi qui vulgui.
Perquè la llegeixis, però l'has de tornar, home.
No. No està inclosa en el préstec.
Forma part del catàleg de consulta de la biblioteca.
No, és veritat. Cada un que tregui les conclusions que vulgui.
No és veritat, no. És que dius moltes mentides.
I tornant al tema del debat, que òbviament segur que no era aquest, encara que tot té...
Clar, doncs no obres melons que després no saps tancar.
No, jo ja he dit el que havia de dir. L'altra cosa és, des de la regidoria d'Esquerra Republicana i des del grup municipal d'Esquerra Republicana, mai s'ha deixat de buscar la manera de fer aquesta exposició a Sant Cugat. No és arran del soroll de no sé qui o de no sé què, sempre s'ha intentat, i hem tingut entrebancs, és evident, molts entrebancs, molts més dels que hauríem volgut, però sempre hem seguit amb la mateixa línia. Aquesta exposició la vam validar des de les regidories d'Esquerra Republicana i es vol fer des de les regidories d'Esquerra Republicana i es farà a un lloc o a un altre, espero, sempre que l'artista i l'associació que li dona suport hi estiguin d'acord.
Jordi.
Sí, jo hi ha coses que no puc acceptar. O sigui, censura és tancar Egunkaria, és tancar el Vallenc, és prohibir tancar webs per l'1 d'octubre. Això és censura.
També.
Això és censura. No. Aquesta exposició no s'ha prohibit.
La notícia que va sortir no. Era
escolti,
censura.
Sí, però jo el que faci un periodista i com interpreti la seva notícia, jo no, escolti, és el mitjà, decideix com vol publicar la notícia. Jo li estic explicant en base a les declaracions que ha fet el tinent d'alcalde Carles Bruguerolas, i és veritat, hi ha una cosa que és certa, que evidentment que en el govern debatem aquestes coses, o perquè serveix un govern. Evidentment, com també debatem si la cursa del DIR ha de passar per aquí o ha de passar per allà, o si a la mitja marató, és igual, o qualsevol altra activitat del Teatre Auditori, és igual. Pues clar que ho debatem.
Debateu totes les activitats?
No, totes no, però hi ha a vegades activitats que es debaten, perquè, evidentment, escolti, ens ha escollit la ciutat de Sant Cugat per intentar governar aquesta ciutat, i per tant hi ha temes que generen debat polític i per tant els debatem. Només faltaria, com també van fer vostès, escolti, estic convençut que la CUP en l'anterior govern doncs debatia temes a la Junta de Govern i programava i desprogramaven coses, evidentment, només faltaria. Llavors, a partir d'aquí no li podem dir això censura. Censura ha sigut que haguéssim, per motius o per sense donar cap explicació, haguéssim prohibit aquesta exposició, i això no ha sigut així. I per tant jo demanaria, sisplau, que evidentment ensenyíssim el llenguatge correcte. O sigui, que això ha generat un debat en el si del govern, ho ha explicat molt bé l'Oriol, evidentment, sí, que es va creure que la ubicació, no per motius polítics ni d'altra tipologia, sinó perquè aquest govern ha decidit que en el claustre del monestir s'hi faran una tipologia d'exposicions i no d'altres, es buscaria un altre lloc on fer aquesta exposició, també. I aquí està la... Ara, a partir d'aquí, vostès volen embolicar la troca i embolicar-ho de censura i dir dir-li censura a una cosa que no és censura, home, jo això, això m'hi nego. Censura és una altra cosa, és una cosa molt sèria, i ja us puc ben assegurar que Junts per Catalunya, en fi, està a les antípodes, d'un relat, en fi, crec que el seu partit, el PSC, precisament, segurament ha censurat, i censura encara avui en dia, el PSOE, moltes actuacions que passen en l'àmbit independentista, senzillament perquè no li agraden políticament.
Cristina.
Aquest és un altre tema, que seria un altre dia per debatre.
No, no, però és la veritat.
No, no és la veritat.
Jo crec que el PSOE ha tancat webs que no li agradaven per un tema de...
Això
ho ha fet el govern Sánchez, sí, durant els darrers 5 anys.
Pues,
sí, són tots unes perles.
Bueno, no estem debatent aquí ni el PSOE.
Igual, l'acte de la CUP a València. Estem debatint... L'acte de la CUP a València que s'han prohibit pel govern del PSOE.
Estem debatint una exposició, vale? I deixant una mica parlant del tema aquest, que és un tema molt crític, de posicionar-se amb... Jo penso que aquí no es demana que ningú es posicioni, és una realitat que existeix, i com a ciutadans penso que tots tenim dret, és el nostre dret, poder veure aquesta exposició en un context que li toca. No és el mateix una biblioteca que un museu.
Per què no?
Per què no? Per què no? Sí, és com un artista... No, no, perdoni. Bueno, sí, però...
Hi ha llocs que estan igualment a l'abast de tothom.
Però no és el mateix. No és el mateix veure una obra d'art en un museu que veure-la en un restaurant, per exemple. No és el mateix.
No és el mateix.
Què passa? Que a la biblioteca igual no hi haurà tanta afluència de gent, no hi haurà tant ressò, que això és el que interessa. Passar de puntetes. Passar de puntetes.
Jordi, toca.
Perdona, que no volia dir això, però bueno, és igual, ja que la Cristina apunta... si vas a veure aquesta exposició al monestir, i vas expressament, si vas a la biblioteca, pots tenir fins i tot...
Pots aprofitar per robar una revista.
Clar, pots aportar-te propaganda d'aquesta homosexual, perquè, i pots apuntar també un momentet per veure una exposició que potser no et venia de gust veure i coneixeràs altres realitats. En tot cas, senyor Jordi...
Li dono el mateix que l'ha dit el senyor Bergo,
Senyor Puigneró. Li diuen censura, ens diuen feixistes, viuen d'aquesta, i vostè també, viuen d'utilitzar aquesta terminologia, d'això en fan un relat. Senyor Gutiérrez, és cert que no autoritzem exposicions o manifestacions artístiques als llocs on governem. És ben veritat, però això passa quan aquestes ofertes directament ofenen un col·lectiu. No és el cas. Per això nosaltres ens posicionem a favor d'aquesta exposició, faci on es faci, però que s'ha de fer, perquè no està ofenent a ningú, insistim. Està mostrant la realitat d'un col·lectiu que són les dones palestines i no acusa ni el poble jueu, ni acusa tampoc el seu propi poble, que té un heteropatriarcat molt potent i molt dur, i tampoc no en fa... Si és que és així, els que es moro són així. No. Oriol, no facis que sí, perquè els que es moro són així. Tenen un heteropatriarcat d'EUPA, que les dones no compten per res. Doncs no acusen ni uns ni acusen els altres. Per tant, escolteu, ens interessa molt saber com viuen aquestes dones la realitat.
Marco.
Bueno, jo això de moros i de més, la veritat
moros,
és que
jueus,
demanaria no són, una mica de respecte, però crec que la terminologia històrica, jo sé que tu ets molt fan de certa historiografia, però a dia d'avui crec que a les diferències culturals, racials o ètniques ens hi referim d'altres maneres. I crec que moros és un espai polític...
I jueu, com es diu? Com li dius, doncs? Sionista?
No,
perquè
no
és el mateix.
No és el mateix. Però pots parlar de població magrebina, pots parlar de població nord-africana, és a dir, Jordi, crec que t'estàs equivocant i crec que estàs faltant al respecte.
Que no és falta respecte, de veritat.
Bueno, crec que l'audiència és prou...
Un blanc no és un blanc tant aquí com a nord d'Europa i no som iguals.
No et preguntaré què vol dir moro, perquè por em fa la teva resposta. És igual. M'agradaria que aquestes coses no quedessin així... M'agradaria impunes i, per tant, sí, censurar la teva terminologia, que crec que és...
Que són prejudicis.
Que prejudicis, ni que prejudicis. Bueno, tornant a la qüestió. A veure, quan parlem de censura, paraula molt grossa, és cert, has mencionat una sèrie de situacions que són censures més importants, segurament, o sigui, és a dir, hi ha gradients, el que sí que hi ha, evidentment, l'exposició s'està recol·locant. Jo crec que aquí el conflicte és la discrecionalitat i l'arbitrarietat política que s'aplica amb una cosa que està treballada prèviament des de l'àmbit tècnic, des de cooperació, des d'un àmbit o altre de l'Ajuntament. Llavors, això s'eleva a debat polític perquè no hi ha un consens, no al si de la ciutat, Si no hi ha un consens al si del govern, és evident que Junts té una posició molt més clarament sionista que no Esquerra, i que no la resta de la població, perquè aquí no es posin a la població en boca vostra per dir que ofendrà a un o altre. Jo sí, aquí sí que me'n preocupa una mica, i això també va pel PP, que si entrem una mica en la qüestió del conflicte, jo no sé com no els ha estovat una miqueta, o sigui, una miqueta, les desenes de milers de morts, de civils morts, d'infants, les imatges de Gaza, que és una zona absolutament derruïda, i crec que la cosa és com bastant palmària, no? Llavors, bona part de la comunitat internacional ja li ha dit al senyor Netanyahu que prou, sisplau. És a dir, diguem-ne que les coses s'han anat col·locant a través de desenes de milers de morts més o menys en una direcció. Si això no els estova i no els hi treu una mica les preocupacions de fer una exposició d'aquest tipus, que el que busca és, doncs sí, segurament...
Si no dic que no la farem, senyor...
Sí, però...
Va insistint en la matraca que l'exposició no s'hagués de fer.
Se li trobaran lloc. Però jo crec que aquí el preocupant és, i que em porta a preguntar-vos que és molest, és el fet d'haver de recol·locar o de reubicar aquesta exposició. Perquè al final
no havia estat mai ubicada al monestir. No havia estat mai ubicada.
Si estava...
Que una tècnica decideixi que s'ha de fer allà no vol dir que s'hagi de fer allà.
En tot cas, jo també em preguntaria fins a quin punt volen encursetar el que es pot fer i el que no a l'espai públic, perquè això és una cosa que es posa molt en boca darrerament. L'espai públic hem de decidir què es fa i què no es fa. Bueno, doncs em comença a fer una mica de por si només aquest govern ha decidit què es fa i què no es fa a l'espai públic, quan suposo que l'espai públic hauria de tenir uns criteris de certa universalitat d'accés en molts aspectes, tant per les persones que hi van o s'hi adrecen, com per manifestacions artístiques com una exposició o una altra.
Ramon Gutiérrez.
Sí, jo a la línia del que deia ara el Marco, al final, la cultura és massa important com perquè hi fiquem les mans de la manera que les estem ficant en aquesta ciutat. La cultura és una eina de democràcia, i per tant s'ha de poder garantir l'autonomia de programació dels centres de programació culturals que tenim a la ciutat, s'ha de poder garantir el treball amb les entitats no només culturals, no? I per tant garantir aquesta feina d'inclusió, doncs, de transversalitat, de mirada internacional o universal, totes aquestes elements. I a mi em preocupa, diguéssim, que instal·lem la idea de que les activitats que una tècnica aprova i valida per fer en un espai cultural de la ciutat necessiten aprovació política per fer-se. A mi em preocupa que això sigui així. No sé si altres governs ho han fet d'aquesta manera o ho han fet d'una altra, però jo crec que això és greu, i més en la situació en la que ens trobem, que el govern em negarà, però de retallades en cultura que hem viscut que estem vivint en l'últim any, no? I a més és que la qüestió no és nova, és que no ha sortit, però el mural de Palestina a les escoles que la regidora Ardit va decidir que no es podia penjar, allò era censura o no era censura? Perquè, clar, llavors aquí hi ha... O sigui, al final...
Seguir el permís de la plaça Octàvia.
Exacte, per poder fer aquella concentració i, bueno, aquella acció... doncs, tot això, és a dir, venim d'un històric. És a dir, no és una cosa puntual que dius, no, mira, és que realment hi ha hagut un tema de burocràcia, de que no ens hem posat d'acord del lloc i no sé què. No intentem vendre. És a dir, que hi ha hagut un debat polític que afecta, i a més és que l'argument aquest és que no hi ha consens a la ciutat perquè ho hem debatut dues vegades i no s'ha arribat a aprovar la moció. La moció no s'ha aprovat per la posició enrocada de Junts cap de les dues vegades. La segona va ser una moció plantejada per Amnistia Internacional, que ni tan sols era plantejada pel col·lectiu de Sant Cugat en Palestina que alguns acusen d'extremista o no sé què, no? És que la posició enrocada de Junts ens ha impedit aprovar mocions i elaborar un consens a nivell local.
Alfredo?
Sí, jo crec que qualsevol exposició pública ha d'estar dissenyada amb sensibilitat per evitar perpetuar estereotips. Si existeix la percepció, com és el cas, que aquesta exposició fomenta un discurs antisionista, aquesta ja no s'hauria d'haver programat, al meu entendre.
Però qui decideix això?
Jo entenc que...
Pregunto, o sigui, bueno, quasi des de la ingenuïtat.
Jo crec que arriba una proposta.
Però jo, com interpretes que una sèrie de fotos d'unes dones que estan... Que al final estan
oprimides... Des del mateix moment que... Torno al títol. Dones palestines contra l'ocupació. dones palestines contra
les cases que estan ocupant territoris?
Les que s'han penjat a les notícies.
Només
jo l'exposició no l'he vista.
No,
crec que no l'he vista, però sí que he llegit i m'he documentat en el sentit de saber de què anava.
Estava a l'UAB fins fa poc, eh?
Sí.
Bueno, jo no he anat, anat allà. Bueno, pues,
pues val la pena veure
en tot cas, partint d'un relat del que bueno, només ha de veure qui està recolzant això, no? Que aquí hi ha molta hipocresia, perquè, i tu parlaves abans, vull dir, hi ha en els cristians i tant, es veu cristians que s'estan matant, que s'estan fent genocidis, i aquí l'esquerra calladeta. Es veuen, on éreu quan les dones iranies demanaven els seus drets? L'esquerra calladeta. No hi sou. No hi sou. Vale? No. Dic realitats. Només surt tot el que fa olor a Israel, allà esteu vosaltres. Perquè teniu odi a Israel. És la realitat. Sí que és així. Sí que és així.
Que molts del règim que vosaltres també...
I crec que Sant Cugat, que és una ciutat...
Perquè el fonamentalisme no s'agrada ni aquí, ni enlloc, ni allà.
Aquí a Sant Cugat hi ha molta diversitat d'opinió respecte a aquesta qüestió. És una qüestió molt sensible. I per tant entenc perfectament que en el govern es debati això. I han de fer equilibris entre uns i els altres i es busca un lloc alternatiu. Jo directament, doncs, ja ho he dit i no me n'amago, jo no l'hagués programat, punt.
Jordi Guirado.
Jo els li volia preguntar, ja callo, tant al senyor Gutiérrez com al Marco, o al senyor Simarro, si vol, que si permetrien una exposició fotogràfica que d'alguna manera fes referència als assassinats i tortures que han patit nens, dones i famílies senceres en mans dels palestins de Hamas. Ho permetrien?
Sí.
D'acord. Doncs això, això ja seria molt... I estem parlant d'una exposició molt diferent a la que és. Jo ho celebro. Jo ho celebro perquè a vegades ens fa la sensació aquí a Sant Cugat que la comunitat israelí no pot, la comunitat jueva, perquè no és israelí,
no és
la comunitat jueva a vegades
no
ens fa la sensació...
No hi ha res contra els jueus.
Aquesta sensació, la creen vostès. És a dir, no és veritat.
Anys de l'Holocaust.
Sí, amb discursos com el que ha fet l'Alfredo ara, dient que odiem Israel.
No,
és que no és veritat.
No posis el mateix sac.
No, bueno, la fa la dreta.
D'acord.
Jordi Puigneró, que anirem tancant. No tenim més
per tant, ell no és dreta, no?
Sí, com és.
No. Soc social patriota.
Bueno, en tot cas, escolteu.
No.
Jo crec que abans també s'ha parlat d'un tema que és interessant sobre la relació entre com es decideix, no?, el fet de que com s'ocupa l'espai públic i, per tant, què es programa en un espai públic, etcètera, no? És un debat que en podríem aprofundir, ara avui no tindrem temps, eh? Sí que és veritat, hi ha una qüestió, que és que aquí ens dotem d'unes normatives, no? Per tant, el dret de la manifestació existeix i no es pot en cap cas limitar. Només, diguéssim, sota conceptes molt relatius amb l'àmbit de la seguretat, però en tot cas existeix. I és veritat també que l'essència de la democràcia és que aquí hi ha uns ciutadans que escullen alguns representants, que formen unes majories, i per tant la legitimitat que té...
Aquesta és l'essència del parlamentarisme, no de la democràcia.
No, perdoni, aquí els ciutadans de Sant Cugat... Un moment, els ciutadans de Sant Cugat...
No és el mateix.
No sé
de què estem parlant.
L'essència de democràcia és que tothom té igualtat d'oportunitats,
sí,
que tothom participa igual.
També, però hi ha un govern que han escollit una majoria de ciutadans que té la facultat de governar aquesta ciutat i de prendre decisions.
Això és la dictadura de la majoria, no és el mateix.
Bueno, són amb les normes ens hem dotat.
No, no és el mateix.
Sí, home, llavors, com es prenen les decisions, si no?
Però qui les pren? Per tant, quan
Colau governa Barcelona i decideix i pren decisions sobre temes relatius amb els mateixos àmbits que estem deixant a Sant Cugat, és estupendo perquè decideix l'esquerra i governa l'esquerra.
Perquè una cosa és prendre decisions i l'altra és que elements culturals, la ciutadania pugui participar en ella, que tothom es vegi
referent a activitats que es refereixen amb ells. Perdó, això, a on això?
No, no està bé això, tampoc.
És el que ha dit que no Simarro.
No s'ha dit que això.
Un tècnic ja havia decidit que aquesta era una manera...
Treus les coses de fora d'allò.
No, doncs si un tècnic fa una proposta, evidentment hi ha propostes que acaben, diguéssim, no pugen més enllà, diguéssim, de determinats nivells, i hi ha d'altres que sí. I, per tant, hi ha un govern que li toca decidir. I què ha fet aquest govern? Entomar aquest debat? Evidentment, amb les diferències que puguem tenir.
Jo crec que
això està bé. Però entomar el debat, i això censurar? Sincerament, això és censurar.
Jo crec que ha obligat més exclusivitat i arbitrarietat que amb altres coses, que és per el que he posat el tècnic sobre la taula. I quan dius lo de que
la ciutadania s'ha escollit per governar, en tot cas, ha escollit uns partits que han fet un acord de govern de mandat.
Correcte.
Com... Vostès governen pel conjunt de la població, és a dir...
Correcte.
Per tant, però és que poseu en boca... Jo crec que estàs passant una cosa per l'altra, per l'altra s'ha...
Governar pel conjunt de la població estàs... no vol dir acontentar tota la població. Quan tu deixes...
Llavors assumeix aquesta crítica.
Evidentment, però una cosa és dir que estem censurant. Sí, clar, jo puc entendre que quan es digui, escolti, no se'ns sembla bé que es canviï la ubicació d'aquesta exposició, perquè per motius X, Y, creiem que seria millor, no? I em sembla que ho comentava la representant del PSC, tindria més visitants el claustre del monestir. Bueno, doncs aquest és un debat que podem tenir. Però ja, diguéssim, de sortir de dir que aquest govern censura una exposició, bueno, és que ja es ves a... En fi, doncs ja a partir d'aquí no hi ha debat.
Ara s'està buscant una ubicació alternativa, però inicialment es va...
En cap moment, en cap...
Inicialment no s'ha prohibit, ni s'ha censurat l'exposició.
El que explicava el Raon de l'històric amb aquest tema, amb aquest govern, crec que és bastant, també bastant palmari. O sigui, vull dir, mostrar, expressar a col·lectius que es volen expressar precisament en relació al conflicte a Palestina, i se'ls diu que potser no és convenient, bueno, no sé, a mi genera dubtes.
Però qui ho ha dit que potser no és convenient? Qui ho ha dit?
Senyor Ardit. Això li va dir el senyor Ardit de les AFAs, això, tot aquest conflicte, diguem-ne, si agafes l'històric una mica d'aquesta qüestió, però dir... és problemàtic.
Sí, però... Bueno.
Estem ja a contrarrellotge.
Deu ser, és que em ve a la memòria una fotografia que es va censurar a Barcelona en època dels PSC governant l'any 2013, d'un torero que estava tapat, i la van censurar.
Molt bé, doncs... Això? Ja no tenim temps per més.
Ni un minut?
No, estem fora de temps. No. Ja heu vist aquesta exposició, La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, que ha marcat aquesta tertúlia política. Veurem on finalment es fa aquesta exposició. Estarem pendents, evidentment, d'aquest tema. Que vagi molt bé. Continua el magazín Faves Contades amb Carme Reverte. Fins aviat. Gràcies als assistents a la tertúlia.
Gràcies.
Adéu, bon dia.